Cuento de categoría adulto titulado Misteris de Elche.
A l'hora prevista, o pot ser una mica abans, el sagristà, després d'apagar els llums deixant els encesos només els d'emergència, tancant clau la porta petita de la basílica i apressadament agafar el camí més curt per arribar a sa casa. Aquella era una nit molt especial, la nit de Nadal, i era conscient que l'esperaven per a sopar, i pot ser que caiguera quelcom regal, com gairebé sempre ocorria, si és que el Pare Noel s'acudia a acostar-se per allí. Pensant en l'apat que hauria engestit la seva muller, la boca se li va omplir d'aigua. Mentretant, en la basílica, alguna cosa ocorregué, però això ell no podia sospitar-ho. Començà el moviment en la semipenombra del corredor central, ben a prop de la porta principal, i eren les tres Maries, Maria, Maria Jacobe i Maria Salomé. Totes tres movent-se amb molta cautela. El primer que feren fou apropar-se a les petites finestres que romanien obertes com si foren dos ulls posats en la descomunal porta, donant-hi un cop d'ull a l'exterior. En veure que al carrer hi havia silenci, les tancaren apressadament. Amb aquell gest consideraren que la basílica havia quedat completament aïllada de l'exterior. Ara podrien fer el que tenien previst. Maria Jacobe i Maria Salomé premeren els interruptors i tot l'interior del temple quedà completament il·luminat. Aleshores Maria, apropant-se al Belén, que hi havia muntat a una banda del temple, cridà amb veu juganera: «Afanyeu-vos, que hi ha feina!». En escoltar la veu de Maria, la petita recreació nadalenca es convertí en un poble actiu. S'encengueren els llums en les cases. Els artesans començaren a treballar. Els pagesos a llaurar la terra. Els pescadors llançaren les xarxes per a pescar. Els pastors, reunint llurs ramats, se n'anaren a la recerca de pas fresc. Tot fou activitat i vida en aquell indret. Allò, però, era la seua activitat rutinària. És el que feien cada dia. I molts es preguntaven per quina raó aquell dia Maria es deia que havien d'afanyar-se. Algú s'ho preguntaren obertament. «Pronte ho sabreu», respongué en to misteriós. Després, íntimament, expressà un desig: «M'agradaria veure a Joan». L'orgue, mut fins d'aleshores, llançant-se'l amb les seues notes vibrants la petició de Maria, que fou concedida d'immediat. A l'inici del corredor, com si acabara d'entrar per la porta, Joan mirava tot estranyat el lloc on es trobava, fins que veié Maria i la saludà ple de goig: «Salut, honor i salvament!». «Joan», digué Maria, després de fer-li una forta abraçada, «aquesta nit de Nadal m'agradaria celebrar-la amb tots els apòstols». Joan s'ho pensà una mica i tot seguit cridant les forces de la veu i del desig: «Apòstols, germans meus, acudiu aviat a aquest indret». De bell nou l'orgue fou l'encarregat de transmetre el missatge i ben aviat, pel corredor fins al Belén, aparegué Pere i altres sis rere d'ell. Mentretant, per corredors distints n'aparegueren altres tres. Un d'ells era Jaume, que en trobar-se amb els seus companys es feu increus preguntant-se quin misteri era aquell que es duia a aquell lloc des de terres llunyanes i diferents. Després veien el Belén i els altres apòstols i Maria s'aproparen i tots plegats es fongueren en una forta abraçada. La gent del poble observava tot allò sense entendre què estava ocorrent, però tampoc els apòstols ho tenien clar. De sobte, l'orgue feia un so més vibrant i tots plegats alçaren llurs ulls al cel. A la cúpula del temple els núvols s'apartaren deixant al seu voltant un espai blau per on anava baixant un aparell aeri semblant a una magrana que en desempallegar-se dels núvols es va obrir separant-se els seus gallons com una flor de gran bellesa, deixant veure el seu interior l'esvelta figura d'un àngel que en veure Maria i els apòstols es saludà amb goig llançant-los un bon grapat d'oripell. Després, deturant la baixada al vell mig entre el cel i el terra, dirigint-se a tota la concurrència, digué: «Alegreu-vos! Aquesta nit naixerà Jesús! Canteu, balleu i aneu a rebre'l quan arribe plens de goig!» En dir això, la magrana ascendí de bell nou, tancant-se i perdent-se entre els núvols del cel. Però el missatge hi havia quallat, malgrat que de dues maneres diferents. La festa començà a celebrar-se en primer lloc entre la gent més humil. Per aquests, el missatge de l'àngel representava un motiu d'esperança i d'alegria. Només calia creure'l i esperar. Els camperols replegaren les mules i els bous i es dirigiren als just cases a reunir-se amb just famílies. El mateix feren els pescadors, replegant les xarxes i posant rumb al port. Els botiguers i botigueres clogueren just botigues. Els pastors arreplegaren just ramats i es tancaren en els llocs que disposaven. I tot el món, posant-se la roba dels diumenges, es prepararen per eixir a correcuita a la recerca del lloc on anava a produir-se l'esdeveniment. Un lloc que encara desconeixien, però que estaven segurs que es dirien en el moment oportú. Mentretant, començaren la festa. Hi havia, però, un altre nucli de gent que es quedaren completament satisfets. Ells volien saber-ho tot. Els apòstols es congregaren al voltant de Maria, demanant-li més detalls. Aleshores, Josep, l'espòs de Maria, afegint-se al grup, digué el que ell ho tenia clar. A les mans duia un bressol que havia construït en la seva fusteria. Tots plegats, el seguiren endinsant-se pels barris més humils del Belén, fins a arribar a un estable parcialment ocupat per una mula i un bou. Ben a prop d'ells, deixant de banda un bressol i la figura d'un nen de plàstic que hi havia posat el sacristà, Josep diposità al terra el bressol que hi havia fet ell i el vestí a un lleuguer matalàs amb palla neta. Després, agafant a Maria de la mà, tots dos es posaren al costat del bressol amb actitud d'espera. Joan, Pere i tots els demés no donaven crèdit al que succeïa i es miraven estupefactes. De sobte, una estrella de grans dimensions, superant la foscor dels núvols, aparegué i es col·locà just damunt l'estable. Allò fou el senyal que el poble esperava. De boca a orella anà corrent-se la veu i ben aviat el lloc es veié ocupat per un gran nombre de gent que amb molta alegria esperaven l'arribada d'alguna cosa que, sense tenir clar que hi era, suposava un motiu d'esperança per a ells. L'orgue inicià de sobte una melodia vibrant i encisadora. Alguna llum a tapeira de màgia il·luminà de vell nou la part més alta del temple. Fou com un llamp que esgarrà els núvols, seguit pel tro que llançà l'orgue. Aleshores, alte aparell començà a descendir de la cúpula. En aquest cas, fou l'Araceli, ocupada per cinc àngels. El situat al centre de l'aparell duia amb molta cura un nadó. Els altres feien sonar guitarres, unint la seua música a la de l'orgue. Esposa i Mare de Déu, saludaren els àngels. Maria es correspongué amb una subtil inclinació del cap. Apòstols i amics de Déu, saludaren els apòstols. Entre salutacions, l'Araceli arribà al terra en el moment just en què nit i dia coincideixen. Una cosa semblant al que li ocorre a la mar i el cel quan es toquen en l'horitzó. En eixe instant, l'àngel major que ocupava l'Araceli feu entrega a Maria i a Josep del nen que duia des del cel. Maria el posà en el bressol i la gentada que assistia a l'acte esclatà de joia. Els àngels de l'Araceli s'acomiadaren i iniciaren l'ascens fins al cel de la cúpula del temple, acompanyats per la música de l'orgue. Els 11 apòstols besaren el nen i es posaren a cantar velles cançons de Nadal. Però de sobte la música cessà i tots es quedaren una mica sorpresos. Fou només que un moment. Al corredor central hi havia aparegut un altre personatge. Josep, Maria i els apòstols el reconegueren a l'instant. Es tractava de Tomàs, el dotzè apòstol, que entenent tot el que s'havia perdut, digué amb veu pesarosa: «Oh, que gran desventura que em fa trist i desconsolat! Doneu-me per excusat que les índies m'han ocupat». Maria, força contenta per haver pogut fer realitat el seu desig de reunir els 12 apòstols, li feu una gran abraçada que fou repetida per tots els demés. I tots plegats començaren a cantar Nadales i altres cançons, lloant el nou nascut, que semblava dormir tranquil, aliè a tant de rebombori. Les veus del poble s'uniren a les dels apòstols i cantaren a cor allò de: «A sonetes toca manetes, toca-les tu, que les tens boniquetes». La festa es perllongà fins que s'adonaren que per vitral ja començava a intuir-se la presència de l'alba. Aleshores, els apòstols s'acomiadaren i, després d'abraçar altra vegada a Josep i a Maria i besar el nen, anaren esventint-se per cada corredor de la basílica. Aleshores, també l'orgue deixà de sonar. Els personatges del Belén ocuparen també els seus respectius llocs. Maria Salomé i Maria Jacobe apagaren els llums de l'església, quedant aquesta en la semipenombra dels llums d'emergència. Elles dues i Maria es miraren i somrigueren, i tot seguit convertiren els seus cossos en vent que quedà surant pel temple. Com cada matí, el sacristà, entrant per la porta petita, tancà per dins. No volia deixar accés al públic fins que ell no revisara que tot estava en ordre. Només accedir-hi a la nau central, notà alguna cosa que el feu parar atenció de tot l'entorn. No li fallà la intuïció. Ben havia trobat el que ell considerava una inexplicable anomalia. Les finestretes de la porta principal, que permetien als fidels veure l'interior del temple, estaven tancades. Allò suposava una falta d'atenció greu per a ell. Apressadament les va obrir. Les tres Maries es miraren expectants, esperant que allò no passara a majors. Però ben aviat el sagristà passà pàgina. No era aquell el dia més adequat per a posar-se de mal humor. Si ningú no ho havia notat, ell tampoc. I donant per conclosa la inspecció rutinària, tragué de la butxaca una caixeta de llumins i encengué ciris de l'altar major. Després s'apropà al Belén a contemplar-lo. I el que va veure, aquesta vegada sí, li va accelerar vertiginosament els batecs del cor. «Com és possible?», murmurejà a menuig. Les tres Maries dirigiren les guards fins on mirava el sacristà, i un esbufec s'escapà de les seues goles, movent una suau brisa que apagà els ciris de l'altar. «Com és possible?», tornà a murmurar el sacristà, sense saber ben bé si atendre el que estava veient o anar de vell nou a encendre ciris. De moment, es centrà en la troballa. Fora del Belén estaven el bressol i el nen de plàstic que ell mateix havia posat en el pessebre. En el seu lloc hi havia un bressol de fusta que semblava haver estat construït per un veritable artesà, i a dintre d'ell un nen, Jesús, que semblava real de tan perfecte qui era. Comparant els dos bressol i les dues figures, el sacristà recuperà el seny. No hi havia cap dubte que el Belén hi havia guanyat molt en el canvi. Es ficà a la butxaca els seus, deixant els nous en el seu lloc, fent una darrera llambregada murmurar entre dents: «Això és cosa de l'arxipreste», i es dirigí de vell nou a l'altar major a encendre els ciris. Les tres Maries no pogueren contenir per més temps la pressió i esclataren en una riallada que, convertida en vent, recorregué misteriosament totes les estances de la basílica, i per uns moments, aquell dia de Nadal, sonaren cascabells, con cridador de àngels al llarg de tot el recinte.